Benvinguts al programa de Poció de Felicitat. Aquest programa es transmet els dilluns de 5 a 6 de la tarda i també els dissabtes de 3 a 4 de la tarda. Ens podeu doncs escoltar a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, el 107.7 FM. Des d'aquí us parla i envia moltes salutacions Maria Antònia Margarit i també el tècnic amb so Jesús Sánchez. L'existència de l'home sempre ha estat qüestionada per ell mateix. Interrogants com ara qui sóc, a on vaig, quina és la meva missió en el món, com puc ser feliç, què hi ha més enllà de la vida i de la mort. Però poques vegades el ser humà treu el cap en aquest món del seu interior, que li permet conèixer el seu estat espiritual. Moltes altres persones van així pel món, desconeixent tot allò que passa pel seu interior i, per tant, inconscients també del que passa al món exterior. Altres persones viuen amb por de viure, de conèixer el seu ser més intern, la seva veritable essència. Però cada vegada és major el nombre de persones que busca passar la seva existència en aquest món de forma harmònica i descobreixen que no únicament cal satisfer el cos, responent a totes aquelles necessitats fisiològiques que aquest presenta i que tampoc és suficient al complir els criteris de convivència social i professional de manera estable per poder viure una vida plena. Doncs hi ha un altre costat, que va més enllà d'aquelles perspectives físiques i cognitives. Aquest costat és el costat espiritual. És la meva intenció que aquest programa, de Poció de Felicitat, us aporti un recordatori de l'essència del ser humà, una integració de ment, cos i esperit, i us proporcioni alternatives per a la recerca de la vostra transcendència i aconseguir així una relació integral energètica amb l'univers. En arribar a certa edat, mirem enrere i ens n'adonem de la quantitat de coses que volíem fer sent joves i que encara no hem tingut temps de fer. De fet, com assenyala una enquesta realitzada per la Fundació Barclays, d'entre més de 2.000 persones es veu que dues de cada cinc adults senten que no han complert amb les expectatives vitals que tenien des de nens, i en part es deu a perquè els seus somnis eren massa cars, i també en part perquè encara no s'havien complert, però esperava que es complissin. Per sort, les coses milloren a mesura que ens fem grans, i encara que moltes de les expectatives dels enquestats no s'havien complert, un terç d'ells reconeixia que els havia anat millor del que creien des de nens, tot i que la seva vida havia estat bastant diferent a com l'havien imaginat. És difícil valorar com hauria estat la nostra vida si haguéssim pres una o una altra decisió, però això és quelcom sobre el que pensem tot el temps. Segons un estudi de la British Heart Foundation, fem servir 19 minuts de mitjana al dia, o sigui, més de 2 hores a la setmana, pensant en les coses que no hem fet o hauríem realitzat de forma diferent. I culpem sempre a 3 factors. Primer, la manca de pressupost. Segona, la pressió dels nostres sers estimats. I tercera, la nostra pròpia manca de determinació. La psicòloga Gail Brewer, una de les autores de l'estudi del que us parlava, en el qual van participar 2.000 britànics, creu que ens pot la resignació. I donem per fet del que no podem complir els nostres somnis per una varietat de raons que acceptem sense donar-li masses voltes. Edith Piaf deia en la seva famosa cançó que ella no es penedia de res, però molta gent sembla acabar la seva vida amb un gran penediment. Això és el que afirma Bonnie Ware, experta en cures pal·liatives i malalts terminals, que va compilar en un llibre la llista de les 5 principals coses de què les persones penedeixen abans de morir. L'infermera australiana va reunir en el seu llibre els 5 penediments dels moribunds, les confessions honestes i franques de les persones en els seus llits de mort, pel que fa al que haguessin volgut o hagut fer o no va fer, o no van fer. Van ser confessions, diu, que la van ajudar a transformar la seva pròpia vida. Perquè, segons Bonnie Ware, és realment trist arribar a la tomba pensant tant de bo ho hagués fet. Els 5 grans penediments compilats en el llibre són El primer, tant de bo hagués tingut el coratge de fer el que realment volia fer i no el que els altres esperaven que fes. El segon, penediment, tant de bo no hagués treballat tant. El tercer penediment, hauria desitjat tenir el coratge d'expressar el que realment sentia. Quart penediment, hauria volgut tornar a tenir contacte amb els meus amics. I cinquè penediment, m'hauria agradat ser més feliç. Una cosa que crida l'atenció és que tots aquests laments dels moribunds es tractaven de coses que no van fer. Segons l'autora, la gent no semblava penedir-se al mateix nivell d'errors o bé d'actes que s'hi van realitzar. Tot el que fem a la nostra vida, bo o dolent, ens ajuda a aprendre alguna cosa. Això és el que ens explica Ware. Per això és més comú penedir-se d'alguna cosa que no vam fer, ens diu. Però penso que com a éssers humans hem d'aprendre a perdonar-nos més a nosaltres mateixos i no ser tan durs per no haver fet alguna cosa en el passat. I això s'aplica principalment quan una persona està malalta i que ja no té la llibertat de fer coses perquè no té salut. Explica una llegenda xinesa que Xian Yang era filla del senyor Chang Yi, funcionari d'Hunan. Tenia un cosí anomenat Wang Chu, que era un jove intel·ligent i ben plantat. Havien crescut junts i com el senyor Chang Yi volia molt el noi, li va dir que l'acceptaria com a gendre. Tots dos van escoltar la promesa i com estaven sempre junts, l'amor va augmentar dia a dia. Ja no eren nens i van a tenir relacions íntimes. Desgraciadament, el pare no ho va advertir. Un dia, un jove funcionari li va demanar la mà de la seva filla i el senyor Chang Yi, oblidant la seva antiga promesa, va consentir. Xing Niang, havent de triar entre l'amor i el respecte que li devia el seu pare, va estar a punt de morir de pena. I el jove estava tan desesperat que va decidir abandonar el país per no veure la seva nòvia casada amb un altre. Va inventar un pretext i li va comunicar al seu oncle que havia de marxar a la capital. Com l'oncle no va aconseguir dissuadir-lo, li va donar diners, regals i li va oferir una festa de comiat. Wang Chu, desesperat, va passar cavil·lant tot el temps durant la festa, dient-se que era millor partir i no obstinar-se per un amor impossible. Wang Chu es va embarcar una tarda i havia navegat unes milles quan va caure la nit. Li va dir al mariner que amarrés l'embarcació i que descansessin, però per més que es va esforçar, no va poder agafar el son. Cap a mitjanit, va sentir passos que s'acostaven. Es va incorporar i va preguntar, «Qui camina aquí, a aquestes hores de la nit?» «Soc jo, sóc en Xian Yang». Sorprès i feliç, Wang Chu la va fer entrar a l'embarcació. Ella li va dir que el pare havia estat injust amb ell i que no podia resignar-se a la separació. També ella havia temut que Wang Chu, en la seva desesperació, es veiés arrossegat al suïcidi. Per això havia desafiat la còlera dels pares i la reprovació de la gent i havia vingut per seguir-lo allà on fos. Tots dos, molt joiosos, van prosseguir el viatge a Sichuan. Van passar 5 anys de felicitat i ella li va donar 2 fills. Però no arribaven notícies de la família i en Xian Yang pensava cada vegada més en el seu pare. Aquest era l'únic núvol de la seva felicitat. Ignorava si els seus pares vivien o no. I una nit li va confiar a Wang Chu la seva pena. «Ets una bona filla», va dir ell. «Ja han passat 5 anys i se'ls deu haver passat la noix. Tornem cap a casa». Xing Yang es va alegrar i es va afanyar a tornar amb els nens. Quan l'embarcació va arribar a la seva ciutat natal, Wang Chu li va dir a Xing Yang, «No sabem com trobarem els teus pares. Deixa-m'hi anar abans a esbrinar-ho». En el virar a la casa, va sentir que el cor li bategava. Wang Chu va veure el seu sogre i es va agenollar, va fer una reverència i li va demanar perdó. Chang Yi el va mirar sorprès i li va dir, «De què parles? Fa 5 anys que en Xing Niang està en un llit i sense consciència. No s'ha aixecat ni una sola vegada». «No ho comprenc», va dir Wang Chu. «Ella està perfectament sana i ens espera a bord». Chang Yi no sabia què pensar i va enviar 2 donzelles a veure si en Xing Niang i la van trobar asseguda a l'embarcació, ben avillada i contenta. Meravellades, les donzelles van tornar i va augmentar la sorpresa de Chang Yi. Mentrestant, la malalta havia sentit les notícies i semblava haver-se curat. Els seus ulls brillaven amb una nova llum. Va abandonar el llit, es va vestir davant del mirall i somrient i sense dir una paraula es va dirigir a l'embarcació. I la que estava a bord anava cap a la casa i es van trobar a la riba. Es van abraçar i els dos cossos es van confondre i només va quedar una Sheng Niang, jove i vella com sempre. Els seus pares es van alegrar, però van ordenar als servents que guardessin silenci per evitar comentaris. Per més de 40 anys, Wang Chu i Sheng Niang van viure junts i van ser feliços. I ara, després d'aquesta llegenda tan bonica, escoltarem una melodia que ens ha preparat en Jesús Sánchez per aquest programa. Després d'aquesta melodia i des de Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, el 107.7 FM, el tècnic amb so Jesús Sánchez i jo, Maria Antònia Margarit, us acompanyarem una mica més en el programa de Poció de Felicitat. Però de quines altres coses ens podríem penedir de no haver fet quan arribem a ser grans? Bé, aquí n'hi ha unes quantes. Doncs de no haver viatjat quan vas tenir l'oportunitat, ja que viatjar és cada vegada més difícil a mesura que envelleixes, doncs cada cop hi ha més inconvenients. També de no haver après un altre llenguatge. Et penediràs? Quan recordis que vas passar més de 4 anys aprenent anglès o francès a l'escola i ja no te'n recordes de res. De romandre en una mala relació. Recorda que si decideixes estar en una relació infeliç, has decidit ser infeliç. Creu-me, ningú que hagi sortit d'una mala relació en el passat ha capgirat sense dir que hauríem desitjat sortir-ne abans. D'oblidar de posar-te bloquejador solar. Sembla una tonteria, oi? Doncs bé, arrugues, llunars, càncer de pell són alguns dels patiments que poden ser evitats si et cuides. De perdre l'oportunitat d'anar a concerts dels teus cantants favorits. Això també apareix com una de les coses de què la gent se'n penedeix. Us ho creieu o no? De tenir por de fer coses. sempre que miris al passat et diràs «Per què li tenia tanta por a això?» De no posar fer exercici com una prioritat. Moltíssimes persones arribaran a la plenitud física de la seva vida assentats en una butaca i no volen fer res d'activitat. I quan arribin als 40, 50 i més, lamentaran haver-se quedat sense fer res, en lloc d'haver-se cuidat una miqueta i haver estat físicament actius. De deixar-te definir per rols de gènere. No hi ha més trist que escoltar dir «És que en abans aquestes coses no es feien així». Atreveix-te a canviar els paradigmes. De no renunciar a la feina que odies. Vale, entenem que cal pagar els rebuts, però si no tens un pla per millorar-te, podries despertar 40 anys després vivint en un infern laboral. Bueno, ara us ho explicaré una llegenda. Es veu que una vegada un deixeble va arribar fins al mestre i li va dir «Guruji, si us plau, et prego que m'impartis una instrucció per aproximar-me a la veritat. Potser tu disposis d'algun ensenyament secret». Després de mirar-lo uns instants, el mestre va declarar: «El gran secret està en l'observació. Res escapa a una ment observadora i perceptiva. Ella mateixa es converteix en l'ensenyament». «Què m'aconselles fer?», va preguntar el deixeble. «Observa», va dir el guru. «Seu a la platja, a la vora del mar, i observa com el sol es reflecteix en les seves aigües. Roman observant tant de temps com sigui necessari, tant de temps com exigeixi l'obertura de la teva comprensió». Durant dies, el deixeble es va mantenir en complet observació assegut a la vora del mar. Va observar el sol reflectint-se sobre les aigües de l'oceà, unes vegades tranquil·les, altres crespades. Va observar les lleus ondulacions de les seves aigües quan la mar estava en calma i les onades gegantines quan arribava la tempesta. Va observar i va tornar a observar, atent i equànim, meditatiu i alerta. I així, de mica en mica, es va anar desenvolupant la seva comprensió. La seva ment va començar a modificar-se i la seva consciència va trobar una altra manera, molt més rica, de percebre. El deixeble, molt agraït, va tornar al costat del mestre. «Has comprès a través de l'observació?», va preguntar el mestre. «Sí», va respondre satisfet el deixeble. «Portava anys efectuant els ritus, assistint a les cerimònies més sagrades, llegint les escriptures, però no ho havia comprès. Uns dies d'observació m'han fet comprendre. El sol és el nostre ser interior, sempre brillant, autolluminós, inafectat. Les aigues no el mullen i les onades tampoc ho aconsegueixen. Ell és aliè a la calma i també a la tempesta aparents. Sempre roman inalterable en si mateix». «Aquest és un ensenyament sublim», va declarar el guru. «L'ensenyament que es desprèn de l'art de l'observació». Bé, ara, mentre fem una pausa, escoltarem una de les boniques melodies que en Jesús Sánchez ens ha triat per aquest programa.
Say the way that you dream.
Bonic, oi? La música amb la que ens obsequia en Jesús Sánchez. Ara, uns quants anuncis i tornem d'aquí uns minutets.